Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Bon dia i benvinguts una vegada més a la nostra tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Un dia més amb els nostres tertulians intentarem arreglar el món, que és una cosa molt important. Eva Trias, bon dia.
Bon dia.
Carmina Lázaro, bon dia.
Bon dia.
I avui donem la salutació i la benvinguda a en Pere Gotanegra. Rosinc, bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Estem aquí a punt. No heu d'anar a Barcelona avui vosaltres, eh?
No, no. No,
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 dic
no
perquè...
demà. Jo hi aniré demà.
Demà, bueno, demà Déu-n'hi-do.
Sí, demà és pitjor que avui.
Són dos dies que Barcelona està blindada, carrers tallats, bueno, problemes de circulació perquè ens visita el Papa. Ha anat a Madrid, allà l'han acollit, bany de masses, inclús hi va estar al Parlament, tothom aplaudint-te amb el seu discurs.
Cosa rara.
Bueno,
que tothom aplaudeix.
Sí, sí, bueno, per
allà dintre aquella casa.
Amb el missatge que va deixar.
Sí, sí.
Bueno, els hi entra per aquí, els hi surt per allà.
Sí, també
hem de dir-ho, que el missatge que va dir el Papa ahir, ningú farà cas. Ja està, ja ho ha passat, és una posada en escena, que diguem, i demà continuaran, o avui mateix ja a Madrid, continuaran tirant-se els plats pel cap, i el Papa va dir que tenien que ser bona gent i respectar-se, i pau, i no sé què. Això, una vegada el Papa ha agafat l'avió i s'han anat a Barcelona, a Madrid, ja ha acabat el missatge del Papa.
Ja sí. Tenen la dispensa.
Avui està a Barcelona i demà també farà el seu seguici. Naturalment això va una mica a favor, el que és molt catòlic i molt religiós diu que això és una pujada pel catolicisme, no sé què. El que no li interessa la visita al Papa diu que és un merder perquè carrers tallats i que només fa que hi ha prou problemes ja a Barcelona per la circulació o per lo que sigui, doncs que la visita al Papa els hi molesta.
Mai plou gust de tothom.
Exacte.
Correcte.
És així.
Però a part d'això, també els catòlics també es queixen del tràfic, diguéssim, però es queixen segurament ja no perquè ve el Papa, sinó per sempre, no? Vull dir que...
Bueno,
sempre ens queixem.
A veure, la part positiva és l'econòmica, no? El fet de que no sabrem mai què paguem nosaltres per la visita al Papa, perquè aquí s'estan fent moltes coses, però això representa doncs, portar policies de tot arreu per fer la seguretat de les tasques de vigilància, molta gent que farà hores extres, tot un seguit de coses que es paguen amb impostos, que no sé si ens ho diran allò de dir fil per randa...
No ho crec,
números així...
També te diran que hi ha gent que ha fet negoci aquests dies i que han treballat més...
A part d'hotels,
Que hi ha hagut empreses també que també han col·laborat...
No, i gent que, aquests dies, hi ha tanta gent, no? Sí. Lògicament...
Botigues, no? Tot això és bo, no? O sigui, sempre... Bueno, una cosa d'aquelles que dius... fer quatre dies tenim el Bad Bunny, no?
Exacte, doncs ara i ara tenim el Papa, és igual, si fa o no fa...
L'important és tenir personal entretingut.
Sí, exacte.
I no parlar d'altres coses més greus.
De fet, a Roses ja esteu entretinguts, perquè jo vaig anar diumenge a Roses i em va costar l'aparcament de pagament que hi ha davant de les terrassetes de Roses, enmig de la ciutat, em va costar, diguéssim, pagar. Vol dir que hi va molt ambient, molts cotxes matrícula estrangera, amb els francesos, terrasses plenes, restaurants no tant, però terrassetes allò de les cervesotes i tal, però ja esteu animats. Ja
el gran problema de Roses és els pàrquings, com molts de pobles de la Costa Brava.
L'escala, sí, com fan altres. Sí,
no
sí.
Solament de la costa,
sinó
és de molts de pobles, de molts de llocs.
A
Figueres, que som a costa...
No hi aneu a Cadaqués, a l'estiu.
També
no.
És un gran problema.
Cadaqués és Tabuja, és tabú.
Però vull dir, però això... Vaja, no sé, això és un problema que jo penso, el del pàrquings, que mai ens hem volgut posar, diguéssim, en sèrio, no?, a fer allò que diuen els pàrquings dissuasoris. I jo vaig anar, em penso que fa 25 o 28 anys a Washington, en cotxe, des d'un poble de les afores, i quan vaig arribar a d'allò em van derivar amb un pàrquing tan enorme
que
hi havies d'agafar la fila, el sector, el no sé què,
sí,
on t'havies
aparcat. Per saber on estava el cotxe.
I a partir d'allà, doncs, tu agafes el metro i te deixa doncs, al centre de...
Clar, però tenim transport, això, o tenien ja correcte, transport fa 25 anys. Nosaltres correcte, estem parlant amb pobles més. Encara no tenim ni això.
Jo vaig quedar al·lucinada perquè això no, evidentment no ho havia vist
bueno,
mai
perquè aquí,
a la vida.
Aquí
no?
Tenim la mania sempre dels pàrquings subterranis. Jo em recordo que hi havia un projecte a Roses on hi ha la Rambla, diguéssim, de fer un pàrquing subterrani que la gent deia, hòstia, aquí tan a prop del mar... Ser...
I una llanta a la Rambla davant del mar, vols dir tu. Però vull dir, i la gent es queixava, aviam, fa 40 anys, a Terrassa de Roses, ja va fer un pàrquing de 4 plantes sota terra i no hi ha hagut cap problema. Vull dir, amb la tecnologia que hi ha avui dia, fer un pàrquing a costa del mar no és problema. Si vas a Seta, per exemple, el pàrquing està sota el riu i no hi ha cap problema. Tu vas a Blanes i vas a Cambrils i trobes uns pàrquings davant del mar preciosos, soterrats, eh? Soterrats,
sí, sí, sí.
I a dalt hi ha un passeig per passejar la gent i a sota hi ha el pàrquing dels cotxes. Això és el que s'ha de fer, Roses. Ara també la gent li diu, home, tot es vol invertir davant de la primera línia. Jo crec que s'hagin de fer uns pàrquings alternatius a darrere, perquè un poble s'ha de donar vida a tots costats. Tampoc pots... El front de Roses és quasi,
ja
és quasi
ja
tan maco com el de l'Escala.
Has quedat molt bé.
Se trata de repartir una mica la riquesa. Esclar, les cases, els comerços que estan en segona i tercera línia també volen que hi hagi un flux de gent.
Però per què tenim aquesta mania de pàrquing subterrani i no fem un edifici de 4 plantes i fem en l'aire, eh? I fem que el cotxe en lloc de baixi que pugi. No tindràs problemes d'humitats, no tindràs problemes d'aigües...
Sí, bueno,
fixeu-vos que, per exemple, us poso un exemple. Tu vas al Mercadona i el pàrquing està dalt del súper.
I vas al bon preu i està sota, al Castelló, vull dir.
No, però
sí, sí,
vull dir...
I el súper és a dalt,
sí,
vull dir,
dalt, sí.
A planta baixa. A veure, perquè no podem fer pàrquings que no siguin subterranis, un edifici dos, tres,
bueno,
quatre plantes?
Bueno, jo t'ho explicaré molt fàcilment, això. Hi ha dos tipus de pàrquing. El pàrquing que pot ser subterrani i el que no ha de ser subterrani. Evidentment, tu davant de mar no faràs mai un pàrquing elevat, perquè tapes la vista de la gent.
Totalment.
Aquesta
és correcte.
No, però no a primera línia, però a darrere.
No, però si fas a primera línia,
ha de ser soterrat.
Hi ha gent, gran sobretot, que els afecta la mobilitat i que no tenen cap inconvenient en pagar el que sigui per estar aparcats davant. Doncs hi ha d'haver dos tipus de pàrquing. Un pàrquing més car pel que puguin allà davant i un pàrquing més econòmic pels que puguin estar allà darrere, no?
De fet, si no és un dia de mercat, per exemple, a Roses hi ha llocs per aparcar, no a primera línia, sinó a la part de darrere. Vull dir que passa que, clar, tots volen aparcar o tots volem aparcar ben bé allà on
sí, però nosaltres a l'Escala sempre em queixo que podríem aparcar a les afores, però com et mous de les afores? Dintre el poble, nosaltres no tenim transport urbà.
Bueno,
no hi ha absolutament
però,
res. No?
No tenim cap...
Això és
res,
el que diguem.
Hi ha un trenet turístic que té 25 o 30 anys.
Això és una cosa que has de fer-ho constar a la campanya.
Quan tu fas un projecte, diguéssim, d'un pàrquing com aquest, diguéssim, dissuasori per al centre... que és el que jo deia, has de cobrir, doncs diguéssim, el trajecte fins al centre, perquè és evident que la gent que va aparcar en aquell pàrquing no vol quedar-se'n allà, vol anar-hi a un altre lloc. Però, és clar, això s'ha de fer a la vegada.
Clar,
és
no,
dir,
hi ha d'haver les
vegada
coses.
A la vegada es fa el pàrquing dissuasori...
Si quieres que em vingui, no té mai cap problema. Sempre aparco al mateix lloc. Em penso que es diu del Foll Lluminosa, no? El pàrquing que hi ha allà. Escolta'm, en allà hi ha dos plantes sota terra.
Sí.
I mai ho he trobat ple.
Sempre està buit.
Sempre trobes alguna cosa.
Sí. Bueno, a dalt és força ple, però baix no aparco baix i està pràcticament buit.
Es pot
aparcar tranquil·lament.
És un bon pàrquing.
No sé, però també tenim aquesta dèria. Jo explicava quan vaig estar a València amb tot el tema de la Dana, en el poble on vaig estar més temps, al Fafar, hi havia IKEA. IKEA està feta en superfície al pàrquing, després té una altra planta, la primera planta, i llavors des de la primera planta ja entres a l'edifici. Doncs aquell edifici va salvar molta gent de poder pujar a dalt, no? Llavors, ara, quan han reconstruït, penses, potser podíem haver agafat, no?, tots plegats, perquè s'han hagut de fer naus noves, s'han hagut de fer supermercats nous, podíem haver agafat aquesta idea també.
S'ha fet igual que abans.
Sí. Llavors dius, en Vall ja sabem que no, que s'inunden, no?, sobretot allà, que estan zones inundables, allà és un problema. Però, ostres, no hem après res, perquè dius, en superfície...
No, sí que hem après, però val més diners.
I sí que veus, ara ja comences a veure algun supermercat més que en superfície fa pàrquing i després està sobre el supermercat, Però jo trobo a faltar això, perquè, ostres, el subterrani, per exemple, jo després del que he vist allà i el que va passar, a mi no em donen gaire...
No.
bon rotllo, no? D'aparcar depèn a on. I tu no saps on ets, al final. Si és una zona inundable, si no ho és, si pot passar alguna cosa. Llavors, no sé, crec que també el canviar una mica el xip...
A Roses i molt de passos de la costa ja tenim molts de problemes.
Molts.
Perquè jo me recordo que una vegada fa 2 anys, en una reunió que m'han fet allà els regidors, em vaig demanar, com era inundable una zona que en diguem del Mas d'en Puig, no? Que està metro i mig sobre la carretera. Ningú em va saber explicar per què era allò inundable. Vull dir, això és una cosa que s'ha de mirar, que tenim molt de sol que és inundable...
I no som conscients.
No som conscients que no és inundable.
I a vegades som conscients, però no ens interessa ser conscients, no? Vull dir que hi ha gent que saben que allò és inundable i, en canvi, doncs es fa... Jo, per exemple, el que és la zona aquesta de Llançà, entre la Farella i una miqueta més anant cap a, diguéssim, al Port de la Selva, doncs vull dir que en allà... En els últims anys, jo vaig amb una platgeta molt petitona que hi ha allà, i en els últims anys he vist construir edificis de 3 plantes amb una riera, que va, evidentment, a la platja aquella que jo hi vaig, doncs d'allò. Però, és clar, què passa? La gent, quan els hi dius, diuen, no, si han fet, l'han cobert, no? Vull dir, han posat un tubo poder de 80 o 90 centímetres i han cobert, però... Allò, el dia que vingui
aigua de veritat,
una de grossa, doncs no solament s'emportarà els tubos aquests.
Però Roses també tenim tapada la riera, no?
Sí, però
que no s'ha construït, no?
Els temps són cíclics. Hem passat d'una època de sequera, molt important, a una època que el pantano de Bodella sortia l'aigua per dalt.
Correcte.
O sigui, que feia... I ara, com que ha plogut molt, doncs ningú en parla, però aviam, tornarem a tenir moments de sequera.
I tant.
I ara ningú en parla.
No. Bueno, perquè són aquests moments en què ara s'hauria de treballar amb les dessalinitzadores, amb el que es faci falta per preveure que d'aquí 4 o 5 anys tornarem a tenir un altre cicle de sequera, no? I això no es fa. Treballem el dia, mirem el
dia... Anem passant el dia a dia, no?
Anem passant el dia a dia...
Pedaços, i passant per aquí, passant per allà, anem passant... I quan vingui ja veurem què fem.
Bueno, perquè això que deies tu al principi, Toni, el fer previsions de futur... Vol dir molts anys. Molts anys, perquè, és clar, tu fas una previsió per a algú, però dura poder l'execució d'això poder durar 15, 20, 30 anys.
Però hi ha moltes coses que no es fan.
Sí, però això, però hi ha molt polític o molta gent, diguéssim, que són els que haurien de fer-ho això, doncs que no els interessa. No els interessa perquè el que els interessa és tenir el rèdit ràpid. És com ara el diner.
Sí, fer alguna cosa que l'aplaudeixin de seguida.
Com a la gent que té diner, no? El crac del 29 als Estats Units. Per què va ser? Per el diner fàcil i ràpid, no? De que la gent que tenia molt de diner va invertir en algú que era un núvol, no?
Bueno, sempre passa
que,
això.
Bueno, doncs esclar.
Sí, però jo crec que la gent cada vegada estem més conscienciats de que no volem això, no? Jo, per exemple,
a
nivell municipal...
No tothom, sembla,
Jo per un nivell municipal, ostres, jo vull tenir un carrer digne, un carrer net, un carrer que no hi hagi forats, un carrer que quan passo per la vorera no m'entrebanqui i caigui, no? Vull dir, jo crec que hem passat d'això, d'aquestes obres faraòniques que tothom, no, vol posar-se medalles de que fa grans projectes, a dir necessitats bàsiques. És que ens estem oblidant de coses molt necessàries i bàsiques. Llavors jo crec que la gent comença a estar una mica cansada d'aquests grans projectes i aquestes grans invencions.
Que no es fan després.
Però no tothom,
O que es fan i no es mantenen, perquè mira, també t'hi trobes, no?
Jo posava un exemple molt fàcil. Mireu, si repassem aquí a l'Alt Empordà, hi ha 8 o 10 llocs que quan plou s'inunden, que són aquestes carreteres que han posat 4 tubos i han asfaltat a sobre, aquests passadissos. Vale. En els últims 30 o 40 anys jo no he vist que en cap d'aquests passadissos s'hagi arreglat. I jo no vull dir que tu inverteixis per fer-los a tots de cop, però si en els últims 30 anys haguessin fet, ara fem aquest de...
3 cada any.
Sí, 2 o 3 cada any. Ara fem aquest que va de Figueres al Fa. Ara fem aquest de la carretera de Vilafant-Borrassà. Ara fem un altre allà a Vilanova de la Muga. D'aquí 20 anys no tindries cap. Plouria i no hi hauria cap carretera que estaria doncs afectada per aquestes pluges. I qui diu això? Diu les escoles. Diu, fem una escola, fem una altra.
Sí, però són projectes.
Projectes d'anar
fent. A llarg termini, que entri qui entri a governar, hauria de respectar-ho.
I continuar amb aquests projectes d'escoles que dius tu.
Sí, ara hem de fer 4 desalinitzadores.
Hem estat quan? 40 anys sense construir una escola?
Exacte, 40 és el problema.
I ara volem construir totes les escoles de cop.
Bueno,
ara que ha tornat a baixar la natalitat, ara que hi ha menys nens, perquè jo recordo...
Bueno, menys nens no, perquè hi ha molta immigració.
Però l'època de les meves filles,
el ràtio no és el mateix. mateix, eh?
L'època de les meves filles van començar amb una escola amb barracons, perquè l'escola que hi havia al poble ja estava saturada i van fer una segona escola amb barracons i varen fer tots els anys amb barracons. Vull dir que, i segueix aquesta escola amb barracons. Què vol dir? Que no hi va haver una previsió al seu dia i no hi ha previsió encara. Vull dir que saben que això serà uns anys, que tornarà a baixar i llavors ja seguirem com estava.
No, no,
això
no,
és el pensament que tenia.
No baixarà, no baixarà.
Però llavors
idea,
és el que ens hem trobat.
Aquesta idea no els ha sortit
trobant.
Bé. Aquesta era la idea.
Era la idea, però no ha sortit bé per el que
deies tu. No caldrà fer escoles, però no s'esperaven que arribessin 2 milions d'immigració a Catalunya en 10 anys.
I hem tornat a quedar...
I aquests 2 milions hem quedat tot. A quedar saturades i les escoles plenes.
Un pis tensionat. Tenim un pis tensionat.
Clar, perquè aquella cosa estranya que passava fa 10 o 12 anys. Mira, ha vingut un noi de Colòmbia, un nen de Colòmbia. Ai, que raro. Un, en una escola.
Ara en venen 20.
Sí. Ara en venen 20 cada setmana, com aquí que diu. Per tant, doncs, aquest és un gran problema. I no s'ha...
perquè no hi ha hagut previsió. Per això que dèiem, perquè educació, per exemple, sempre ho hem dit, i sanitat, són branques que és que no haurien de ser intocables. O sigui, quan hi ha un projecte s'hauria de seguir fins al final.
No, no governi
qui governi, però no, no ho entenem. Això no
hi ha moltes
entenem.
Coses que estan a Titoropes no t'ho descompte. Mira, jo vaig tenir la gran sort de tenir una neta fa un any i mig, no? I la neta, com ja tenia 4 o 5 mesos, la van emportar a una guarderia. I un dia vaig anar a la guarderia...
Llar d'infants, ara? Llar d'infants. Que si no et renyaran, eh?
Llar d'infants, és això. Jo soc de l'època...
Però no es guarden els nens.
Va, llar d'infants.
Va, Pere.
Llar d'infants.
Llar d'infants.
I la vaig portar a la llar d'infants i em va dir una noia dels que estaven allà, diu, senyor Cotanegre, escolti'm, vostè que està aquí a l'Ajuntament, mirem en quines condicions estem i com esteu. Una calor terrible, no? No hi havia refrigeració, no hi havia res de l'igual. I això vaig comentar-ho i de seguida van anar a ficar cap de 2 dies, van anar a ficar els ventiladors. Però vull dir, és una cosa que està que no t'ho trobes tu, no hi
no
penses.
No ets conscient.
I la mainada se'ls ha de tenir, els hem de mimar, que és el nostre,
el nostre futur.
Eh?
Jo hi ha una cosa que dic sempre, que quan els que construïeixen ciutats haurien de estar... com a mínim 5 o 6 mesos amb una cadira de rodes, o no tinguem visió, o tornant a la infància, perquè quan tornessin al cap de 6 mesos veiessin que allò que estan construint doncs realment ho estan construint malament. Vull dir, és allò de dir, bueno, perdona, però estàs construint ciutats per gent que sempre estan bé, allò per gent que sempre seran joves, que no serem mai joves, no? Vull dir, etcètera, etcètera. Vull dir, la ciutat és canviant. Vull dir, les persones som canviants, no?
I això que deia en Pere de la llar d'infants, jo vaig trobar amb les meves filles, això que us deia, que van estar en barracons. Llavors jo era presidenta de l'AMPA en aquell moment, AMPA, AFA, ara ja és AFA, i recordo que vaig fer venir en el secretari al final de la Generalitat d'Ensenyament d'allà a Girona, i li vaig dir, escolti'm, vingui, sisplau, i vegi les temperatures que tenim a les aules. Estàvem al mes de finals d'abril, principis de maig, i estaven a 40 graus.
40 graus.
I li vaig dir que vinguessin, però que vinguessin com ells van a treballar cada dia en trajats, amb la seva corbata i tal, a veure com aguantaven la calor allà. Quan van venir i van veure la situació, van quedar morts de dir, ostres, no es pot estar. Dic, doncs imagini's aquests nens i aquests professors que estan aquí amb ells, perquè també té molt de mèrit, perquè tots sabem que quan fa calor estem irritables, estem de mal humor, no estem igual, i veus aquells mestres allà aguantant el que fes falta. Va ser dir això i vam trobar una solució ràpida, Van començar amb els ventiladors i després a la llarga van dir que posarien aire, però era per passar, però van haver d'arribar en aquest moment de dir, no es pot viure, vingui vostè aquí i ho vegi, sisplau, que no l'enganyo.
No
toquen de peus a terra, llavors és necessari...
La gent que projecta no pensa.
Allò
pensa en l'edifici maco que quedarà, en aquell carrer maco que quedarà...
Pitjor són actuacions que veiem moltes vegades que sí, et fan aquell baixant per la cadira de rodes, amb les cantonades, i després, 10 metres més enllà, la vorera de metro, o de metro i mig, té un arbre o una farola al mig. Vull dir,
o 20 cadires i taules perquè d'allò, perquè, esclar, estem fent aquestes ceres enormes, en principi, perquè els peatons puguin circular millor, no?
I trobar-la per un mig.
I després, correcte, i després resulta que ens els emplenen, doncs,
de terrasses. El bar de la cantonada cadires i taules.
Amb tot el respecte amb la gent de la restauració,
la vida,
però penso que, esclar, a l'Ajuntament ens hem convertit en el més gran amb el més gran, com es diu?
Concessionari de terrasses.
No, concessionari no, perquè clar, ells cobren, sí, o sigui, l'Ajuntament cobra, per tant és com si tu tinguessis un lloguer, no? Com el llogater, diguéssim, el més gran llogater, de bars. El més gran llogater de bars.
Va, hi ha unes normes per això, hi ha un
bueno,
reglament.
Sí, regular, però escolta, amb aquestes regular, normes, tu passa. Hi ha ciutats que realment, hi ha ciutats, jo he vist, per exemple, ciutats que realment conserven, allò, les ratlles, no sé què, aquí, no sé què. La gent ho té claríssim, que a les 12 de la nit han de plegar, que tal i que qual, etc. I parlo, per exemple, de ciutats grans, centres bueno, de ciutats grans.
Perquè els foten unes multes bones.
I llavors...
Si no, malament
clar,
rai.
Bueno,
eh?
Això quan et toca la butxaca no reacciona.
Quan et toca la butxaca un bar d'aquests...
Llavors, esclar, dius,
que trobes, home... Et trobes, Carmina, per exemple, una terrassa d'aquestes que ve un parell de mares amb dos cotxets, se senten allà, posen els cotxets i, clar, et queden 50 centímetres pels peatons. Per
bueno,
passar
esclar, però això s'ha de preveure. Vull dir que, per exemple, hi va haver un moment... alguna terrassa d'aquestes que posen... o sigui, el que tenien el permís era per posar, doncs, quatre, dos taules per quatre persones, no?
I a poc llavors, a poc creix.
No, i llavors creix. El que van fer va ser separar les taules, no?, per fer que cada taula tingués quatre. Clar, llavors què va passar? Bueno, pues, evidentment que no podies...
Sí, però hi ha
no
unes ordenances passar, no? Que regulen i teòricament hi ha d'haver algú que revisi.
Mm. Bueno, pues, jo hi ha
jo
ciutats...
Crec que hi ha ciutats, hi ha
pobles...
Hi ha pobles,
ciutats que ha, penso que no n'hi ha...
És un cas,
no
però
ha,
jo recordo no fa gaire, precisament allà a l'Escala, un senyor que té un restaurant, té terrassa, i me va dir, ostres, mira què m'ha passat. I li havien, el van anar a requerir, li van dir que si no li feien tancar el local, directament, un dia, un diumenge que estava prou ple. Just típic que es posen una taula i es tira una mica enrere perquè, ostres, sí, estem apretats sí, sí. I a més em toca més ombra, es van moure una mica. Sí, sí. Doncs van anar, li van dir que ho treia allò o que li feien tancar el local, que dius, ostres, tampoc potser cal això, però entenc que, bueno, que hi ha unes ordenances per complir. La gent, quan ho entén, pues ja se recolla i es posa
puesto. Jo faig una pregunta.
Però, esclar, quan... tenim capacitat per controlar tantes coses.
Jo faig una pregunta. Quan tu tens un bar a l'interior... Si tu en aquell bar només hi queden 200 persones, si te venen 300, tu has de dir que no pots o no? O els agafes a les 300 i les poses de peu?
Això depèn de la necessitat que tingui el propietari de fer més clars amb les
coses. Bueno,
el propietari sempre té necessitat de fer més clars.
Però depèn, perquè és un restaurant i has d'estar sentat per dinar, a veure, lliurar la capacitat que hi hagi a les cadires,
tinc,
no?
Ara estic aquí amb vosaltres pensant, senyora Carmina és de Figueres, no, vostè? L'Eves de...
Bueno, jo soc de molts de llocs, però bueno, majoritàriament de Figueres.
Sí, figuerenca, digue-li.
L'Eves de l'Escala i Sot de Roses. Avui tens l'oportunitat de tenir, cosa no normal, de tenir un escalenc i un rosinc a la mateixa taula.
Que és molt estrany, això.
Sí, molt estrany. Sí. Molt estrany.
No coincideixen?
No, no, no.
A que passar... no els estimeu, els rosins i els escalencs.
Hi ha hagut sempre molta...
Sí, molta tirantor. Sí. A passar de que amb l'Eves sempre des del primer dia ens han caigut simpàtics, no? Clar, no pot ser guapo el que dic jo, no? Un petit, te dic això perquè hi ha un tema, un moló que ningú en parli, que s'està fent per darrere, no? Els molins. Com està el tema del parc de Tramuntana?
Us ho posaran al mig perquè no discutiu. O sigui, correcte. Seran justament al mig...
De frontera. Va.
Però és que jo no el vull.
Com de frontera, per les roses i...
No, jo no el vull, Jo no el vull, no vull que es destrossin al mar,
Jo, diguem, tothom vol l'energia neta, però ningú la vol al costat de casa.
Ah, esclar.
Bueno, això és com
tothom
el
tothom vol tenir que li recollin la basura, però ningú aquest vol tenir el contenidor davant, no?
Ja, però al mig del mar, de veritat, hem de fer això,
jo dir,
però
ja,
tu que vens del món que vens, no et fa mal el
mira,
cor?
El primer dia que vàrem venir a Roses a parlar d'aquest tema, que vàrem fer-ho d'amagat, perquè ens vam enterar, jo soc regidor de l'oposició, no? Clar, i l'oposició t'enteres...
L'oposició ni aigua.
Ni aigua, ni aigua.
Gràcies a aquesta.
Però me vaig enterar que m'he vingut a parlar i automàticament ni corto ni perezoso vaig trucar a Cerdanyola, que és l'empresa que va presentar a fer això, i em vaig presentar, mira, soc un tal, soc regidor de l'Ajuntament de Roses, i m'ha dit, puc parlar amb l'enginyer en cap d'aquesta obra. I per què? Home, perquè jo soc regidor de l'Ajuntament de Roses, ara no mano, però potser el govern, perquè si entro que el govern no, no? I vull estar enterat de les coses. I van venir Roses, tres persones, i una reunió que tenia que durar 20 minuts va durar 2 hores. Va ser molt interessant.
Però no estic mai conformes, els de Roses.
No, però
sempre jo... us queixeu.
Sí. No, sí, però... això és veritat, això és veritat. Amb tot el carinyo,
No, però... un tema que m'afecta molt a mi és el tema de la pesca. La pesca. I jo vaig contactar amb un biòleg marí de la Universitat de Barcelona i li vaig comentar aquest tema. I vaig dir, mira, Pere, no és el tema de la pesca, que el tema de la pesca, si durant un temps, durant 20-25 anys, deixen una llàmina d'aigua de mar sense anar a pescar, això és un caldo de reproducció de les espècies. El problema no és aquest. El problema que ara volen fer això és que la tecnologia ha avançat moltíssim i ara hi ha altres alternatives que no se'n parlen. I vaig estirar el fil d'ell, no? I des d'aquell dia ja no soc partidari d'un molins.
Veus,
eh?
Veus.
Això que abans era partidari.
I què éreu partidaris? Plaques solars flotants,
no,
per exemple?
No.
Perquè hi ha gent que està posant...
El PRM, els reactors nuclears petits.
Bueno, cuidado, que aquí ja toques un tema que poder la gent, altra història...
És que tot té... El que no té...
Però escolteu una cosa.
Què voleu? Que ens la venguin des de França i els tenim aquí al costat. Si volen ser un país potent i autònom, hem de crear la nostra pròpia energia.
Sí, però això ja ho tenim clar. El que passa que és clar, centrals nuclears, no volem centrals nuclears, per tant...
PRM, reactors nuclears, no té res a veure un PRM amb un... No té res a veure.
És igual, ara ha sortit, han posat sobre la taula el plater també, i també estem mirant el territori per fer també coses d'aquestes.
Perquè en plaques solars estolats, mira, si totes les cases de Catalunya, fàbriques i edificis públics, fiques pantalles fotovoltaiques, saps què te trobaràs? Que no cobreixen ni el 30% del que necessites.
No, perquè
i empastifes el territori.
Mm. Home, jo crec... A veure, és una solució en què molts països apostarien, perquè, per exemple, hi hauria una o dues d'aquestes centrals petites, que són... Aquestes centrals tenen el tamany d'un tràiler, i amb dues centrals aquestes donaries llum a tot l'Alt Empordà. T'estalviaries parcs solars, t'estalviaries molins de vent, t'estalviaries moltes coses.
I un cost molt més baix.
Un cost molt més baix, i tot i que després la matèria reactiva sí que has de tenir un cementiri de material radioactiu...
Perquè com sí. Estan fent a França, que l'estan ficant
a Senegal.
No. El residu és molt petit, ho envolten amb un bloc de vidre... ja ho estan entrant a dintre de França mateix, en unes zones que ja ho tenen ja.
Sí, ja ho tenen
allà. Sí. I m'ha va dir aquest mateix noi, que és un enginyer, que no és enginyer, jo soc peixeter, ell és enginyer, no? I m'ha va dir, i de la mateixa forma que et dic això, Pere, abans de 20-25 anys, hi haurà altres alternatives que superaran
i
això.
I més netes, i més
clar,
netes.
Cada vegada.
Sí. Ara fotre aquest pastifal aquí davant del mar, això és una cosa que ens afectarà a tots, visualment, i no...
No, i desmantellar després tot això, que diuen 20 o 25 anys, molt bé, però 20
o 25
anys...
Requereix això,
manteniment, i el dia que s'hagi de retirar, què passa amb les barques?
Sí.
Quan s'han de retirar?
Si les barques a pas que anem ja no en quedaran, perquè aviam... Mira, a Marsella, l'any 1920, hi havia 200 barques de pesca i 10 iats de luxe, 10 barques de luxe, o iates de luxe, agafa-t'ho com vulguis. Ara és al revés.
Clar.
Hi ha 200 de luxe i 10 arques de pesca.
Clar.
I aquí anem pel mateix camí.
Però això no té res que veure, diguéssim, l'energia ni no sé què. Té a veure aquella cosa del ser humà de més, no? Allò, i jo més, no? Vull dir, una mica això que parlàvem del Trump abans.
Sí.
Allò de dir, home, pues, jo tinc diners, algú es té que veure que tinc diners, no? Vull dir que...
Els egos, són els egos, això de les
sí,
persones.
Però,
I molts d'ells ni això.
Cosa, Carmina, si anem a analitzar totes les plantes solars que hi ha a Catalunya, totes les plantes eòliques, tot allò que s'ha fet nou, diguéssim, a part de que tenim les centrals nuclears d'Ascó, Vandellós i tot això, cada vegada hi ha més gent que té consum propi de plaques solars.
Totalment.
O sigui, cada vegada hi ha més llum a la xarxa. Ens van vendre la moto de que la línia de 400, la MAT, que passa per aquí a Vilafant, que si la MAT no hi havia, el tren d'alta velocitat no funcionaria, quan ja funcionava abans que la MAT estigués acabada.
Sí.
Tenim la MAT, tenim molta... i cada vegada tenim més instal·lacions elèctriques, però jo no veig que el rebut baixi. O sigui, el rebut dels ciutadans, el que paguem de llum, i els empresaris que tenen una fàbrica, una empresa, cada vegada la llum és més cara.
Exactament igual que les batgineres. Com baixa el barril, el preu del petroli de Brent, no notes tu que...
No.
Ara,
llavors, com puja de seguida.
Aquí ens estan enganyant com xinos, perquè nosaltres continuem pagant, i en canvi cada vegada hi ha més instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques, de molins de vent i el que sigui, i jo no veig que aquí a Vilafant, per exemple, tinguem 50 indústries més. Jo no et dic que algun lloc es munti una fàbrica, un bloc de pisos, però el creixement és molt més gran en la quantitat d'empreses que aporten llum que no el creixement que
mira,
veiem.
Mira, amb això parlàvem amb gent de càmpings allà a Sant Pere, a Pescador, i hi havia gent que ja tenia, ja era autosuficient en aquest sentit, i tenien excedent. Llavors, aquest excedent l'havien ofert, a veure qui el volia, no? No el vol ningú. O sigui, l'excedent que fan, a sobre els hi queda, que no serveix al final. Llavors, potser tocaria replantejar... Tocaria replantejar una mica això, perquè si ja hi ha gent que en té de sobres, a més un càmping, per exemple, tots sabem que l'estiu va a tope, però l'hivern no treballa.
Sí, sí, sí.
Ostres, tot aquest excedent que té, de veritat que no el pot aprofitar ningú.
Sí, el que passa que l'excedent no el té sempre. Ni...
No, però esclar,
és per tota això, la temporada, és per això que els PRM donen estabilitat a la línia.
I a nivell municipal no es podria aprofitar.
El que
aprofitar.
Té bo és que donen estabilitat.
No sé, jo veig que hi ha molts fronts oberts, no? D'energia per molts llocs,
sí,
i tothom pot
quan,
fer coses.
Sí, però tres mesos, quan donen els resultats de els beneficis són
brutals.
Tant els bancs com les elèctriques,
brutals.
Aquestes grans empreses tenen uns resultats de guanys increïbles.
Sí, sí.
I després passen dos núvols i se te'n va la llum. Aquí hi ha alguna cosa que veus. Quanta gent veu que estan invertint a línia? A part de la línia de l'Amat, que sí que van veure una feina i treballant i tot això, qui veu a Roses que han canviat, o a l'Escala, o a Vilafant, o a Figueres? Qui veu que hagin canviat res?
Esto que no cau el pal no es canvia res.
Exacte. Si no cau el pal, i a mi em fa gràcia perquè aquí a Vilafant va caure un pal de llum, un cotxe que va xocar i el pal es va trencar, i tothom va pensar, home, si tens un pal de formigó, hi ha un pal de formigó, i aquest pal de fusta, que era el més vell, s'ha trencat, ara posaran un pal de formigó.
No.
No, no, van tornar a posar un pal de fusta.
Clar.
O sigui, home, mal que no m'ha fet un polillo.
No, o sigui, on te veus aquí? Com ho veus, això? O sigui, com s'entén?
Vols dir les inversions?
Sí. No sé, però, per exemple, nosaltres a l'Escala tenim la plaça Catalunya, que deia abans, tot el sostre està ple de plaques fotovoltaiques. Fa 2 anys que les tenim posades. No s'han posat en marxa mai.
Ara m'ha dit, funcionen?
No, no han funcionat mai. Llavors,
me fas pensar en les càmeres, doncs, així.
Sí, doncs, llavors, voleu dir que no s'ha de fer un plantejament?
Bueno,
un plantejament...
Fàcil no, eh? A veure, jo tinc plaques
sí,
solars
2 anys, eh?
La burocràcia,
2 anys,
burocràcia és llarguíssima.
No sé si dic burocràcia o burocràcia.
Burocràcia, sí, sí. Has de presentar projectes, un tècnic que t'assigni, un altre tècnic
doncs,
que no
si
sé què.
Doncs si tot va així, no sé pas com s'ha de fer.
Vols que t'hi digui un cas molt curiós de Roses, parlant de la burocràcia?
El de les càmeres, explica'm de les càmeres.
No, no, un de més incisiu encara te'n diré. Durant molts anys hi ha hagut un pàrquing que... no estava legalitzat allà a Canyelles i algú cobrava. Hasta que un senyor va mirar allà, si aquest terreny penso que era de meu sogre, d'igual. Aquest senyor doncs, va buscar les escritures i, hòstia, si aquest terreny és meu. Bueno, va anar a parlar amb aquell senyor, escolta'm, això treu perquè això és meu. Varen anar a judici, va guanyar ell, tenia les escritures, d'igual. Doncs aquest senyor... ha arreglat el pàrquing, l'ha fet tot nou, el vol legalitzar, i ara a les portes de l'estiu, que ja som a les portes de l'estiu, ens trobem que l'Ajuntament no acaba de donar permís. Perquè vegis tu el que és lentitud de la burocràcia. O sigui, durant 20 anys ha funcionat de forma il·legal, el propietari es gasta calés, la regla per legalitzar-lo i no pot llogar-lo. No pot fer servir de moment.
No pot fer-ho servir.
Espero que s'arregli abans de Sant Pere.
Això és típic
a les Panis.
Això és típic a les Panis.
Això en el Canyelles, a Roses, amb un puesto que fa falta, com l'aigua de maig, un pàrquing.
Sí, un pàrquing. No, no, però això que acabes d'explicar és típic a les Panis. Això és el més...
Bueno, jo diria que no es pot ser legal. Vull dir que...
No es pot ser legal perquè després veus el que és il·legal.
I te poses malalt. Llavors, esclar, el que es demana, o sigui, és a dir, volem que tot sigui tan clar que llavors evidentment el que això comporta és que hi ha molta paperassa, molt d'allò, aquest ha de dir això, l'altre diu l'altre, i a partir d'aquí...
Sí, però doncs, això, Carmina, mira, jo em va passar un cas a mi personalment.
El que passa que sí que és veritat que hauríem d'intentar mirar aviam com es pot agilitzar.
Sí, però
perquè...
no s'agilitza. Acaba que les coses... A mi em va passar un cas i va arribar al punt i va dir, home, però escolti'm, jo ho tinc legal i vull legalitzar-ho, i aquell no, i saps que em van contestar? Diu, vostè preocupi's de lo seu i no miri el que, és el que fan els altres. Diu, això, diu, és el típic a l'Espanya. O sigui, jo ho vull legalitzar, jo tinc els papers i tinc tot en regla i no m'ho doneu el permís. I aquell ho té il·legal, no sé què, i va fent. Va fent una obra, va fent el que sigui, va fent, i ningú li diu res. Doncs per no ficar-se amb ell, perquè aquell tio té mala llet, perquè l'està amenaçat...
En un poble tots es coneixen.
Sí, sí. El que va de bona persona, el que vol fer-ho legal, el que no sé què, aquells té tots els problemes.
Sí, sí,
i en canvi els altres, doncs no. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aiguamolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
Saps aquest lloc on sempre tornes?
On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia. Socio oficial de la FIFA.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Som-hi una altra vegada més, després d'aquesta petita
reflexió
sobre tot el que estem parlant. La veritat és que estem entrant en una temporada, ho parlava al principi, no? Els que són de Roses i les Cales, no veus, Carmina, es freguen les mans pel turisme, que es fan calés.
Bueno, aquesta és una altra cosa. Per què han tingut que ser només turístiques? Perquè hem de viure només del... bueno, poso entre cometes,
no? Ha sigut una ciutat pesquera tota la vida. Sí. Bueno, és ara sí, que ha anat canviant.
Però bueno, ara no, ja fa
vivia
temps.
De la pesca i
ja
de l'agricultura.
Ja fa temps que està, que ha canviat.
Als anys 60
no?
La cosa va anar,
va anar canviant,
i uns van pujar el carro i van guanyar més. La meva família...
Correcte.
La meva família, d'una cosa que puc dir-ho perquè és veritat, ho tinc documentat.
Va tenir visió.
Documentat. No, t'explico. Som el primer Antoni Gotanegre, va néixer a la Ciutadella de Ros l'any 1600. I des d'ell fins jo són 10 generacions. Ho tinc tot, casaments, batejos. Hi va haver un moment que els meus avis, abans d'aquella època, el gran es quedava amb l'empresa i, jo, sí. I els altres es buscaven la vida. Doncs aquí va ser com van buscar-se la vida amb els hotels. Són els de l'Hotel Terrassa, els meus cosins de l'Hotel Terrassa. Llavors, i la van ensopegar, perquè amb la pesca ha anat a menys i els hotels han anat a més.
Bueno,
però és la vida. Què vols fer?
Clar, perquè hi ha aquests canvis, però hi ha aquests canvis perquè nosaltres els propiciem, també, sí. Vull dir, perquè si no s'haguessin construït hotels, la gent hagués anat a un altre puesto, no? Dic jo,
Que, per cert, aquesta setmana hi ha un hotel a les Roses que fa 100 anys.
Que, per tant,
que el primer, l'Hotel Marina, fa 100 anys.
Déu-n'hi-do.
Que, per tant, esclar, és allò que dius, aviam, nosaltres, tots plegats, hem propiciat que el turisme es quedés en un lloc determinat.
Bueno, perquè era una manera de viure,
sol i platja. Clar,
llavors, després, no ens podem queixar de que això ha desplaçat els usos que hi havia anteriorment.
Però, a veure, als anys 60-70, el progrés d'aquest país, el progrés d'Espanya, va ser el turisme.
Bueno,
no només
jo no dic...
Tota la costa valenciana, no dic... tota la costa de Tarragonina, gràcies a tot aquest turisme...
La Costa Brava.
Gràcies a aquest turisme, restaurants, hotels...
Correcte. Jo no dic que això no...
Era l'època del Solimar Verde Pinar.
El que després no ens podem queixar del desplaçament dels usos que hi ha. És a dir, és que ara, com que tothom d'allò, doncs ara la pesca ha anat a menys. Bueno, esclar, o poder segurament, sense que s'haguessin fet tants hotels, poder també hagués anat a menys la pesca.
El tema de la pesca també és...
Sí. Però vull dir que, clar...
També és de la sobreexplotació.
Ara.
La pesca era sobreexplotació, perquè no nosaltres, Si ens mirem, jo l'altre dia llegia, per exemple, els xinesos, 2.000 barcos de pesca davant de les costes d'Argentina, i aquells pugen des de l'Àrtic, per dir-ho així, des del Pol Sud, van pujant, Brasil, Argentina, tot allò, van fent una pesca que després amb altres barcos ho carreguen i se'n van cap a Xina, i després baixen per la costa africana. Vull dir, estem explotant els mars d'una forma terrible.
El mar
terrible.
I tot. perquè vull dir, és clar, la gent són molta gent, la gent hem de menjar, no? I ens hem acostumat a que simplement vas al súper i compres i ja està, no? Vull dir que una mica ens han fet la vida tan fàcil, per dir-ho d'alguna manera,
pagant.
Bueno, és clar, pagant, però vull dir que també tu abans pagaves, però no ho trobaves o ho trobaves molt car. Vull dir que no sé què hem passat de fa 50 anys enrere o 60, d'anar a buscar la llenya al bosc per fer foc a casa per poder fer el dinar, a tenir doncs una placa elèctrica.
Clar, això és l'evolució, ja és no lògic, no? Que evolucionem,
clar, però,
i que canviïn les
correcte,
coses.
Però com que evolucionem...
Que passa és que no s'ha sabut poder trobar l'equilibri.
Controlar una
no?
mica l'equilibri.
No s'ha trobat l'equilibri i no es troba, perquè ara estem parlant això, però si us pareu a mirar l'hostaleria, aquí n'hem parlat més d'una vegada. Quanta gent jove de la que puja vol treballar dissabtes i diumenges, no? Quan nosaltres ho teníem normalitzat, i si no es feien festes als estius quan feies temporades, era el normal.
Mirem, malament.
No fer festes, no? Però clar, això ha evolucionat, ha anat canviant, hi ha coses que per molt millor, n'hi ha que poder no tant, però és lògic i clar, trobar un equilibri jo crec que és impossible.
Però és difícil,
és el xoc de tantes
però després, coses. Però el que després no ens podem queixar doncs de que això està succeint, no? Vull dir, perquè nosaltres
bueno, no
ho hem
tothom, no, a veure, sí, però no tothom viu del turisme, és molt normal que la gent que no viu del turisme i va a Roses i no hi ha aparcament a l'estiu i no pot anar a la platja, doncs es queixi, ni som a sobre del turisme, perquè tu no vius. Si tu tens uns amics, un fill que treballa en un bar o un restaurant i tal, doncs mira, ja t'ho mires d'una altra manera. Però si no t'afecta personalment, és com el que no agafa mai Rodalies. Si no agafes mai Rodalies, mira, me n'he parit,
si Rodalies
va malament. Ara, el que cada dia ha d'anar a treballar i cada dia agafa Rodalies, doncs és el perjudicat. Això està claríssim. Avui, per cert, hi ha més de 45.000 alumnes que fan les PAU, que fan la selectivitat. Avui és els primers dies que comencen la selectivitat. I estem parlant també de moltes coses que han anat a poder d'una manera... Hem deixat els oficis, no?
Sí,
i ara
mica.
Semblava, durant uns anys,
que
si el nen o la nena no anava a la universitat i
no
es tenia un títol, no era ningú la vida.
Sí.
Per tant, hem agafat i hem fet unes universitats que cada any expulsen, per dir-ho així, titulats a dojo, eh? O sigui, metges, enginyers, no sé què, no sé què. Vinga. Després, algú hauria de fer algun dia, cosa que no es fa, una mirada, dir, bueno, d'aquests titulats que cada any traguem, d'aquests, posa-li 35.000 titulats que fem, quants treballen a la feina que han estudiat? Quanta gent està aquí, quants han anat fora del país?
I quants es poden quedar a treballar al seu país, guanyar-se la vida?
I quants poden treballar si hi ha places? Perquè, clar, si jo trec aquí 2.000 enginyers aquest any, i resulta que no hi ha feines d'enginyer o d'enginyeria per 2.000 persones, doncs a veure com ho fem, no? Llavors, algú fa aquest pensament de dir no, aquí la qüestió és que la gent continuï anant a la universitat.
No, sí que es fa, perquè per això hi ha la selectivitat, perquè, és clar, hi ha carreres en les que tu saps si no tens un... Vaja, que has
estudiat un mínim.
No et presentis perquè saps que allà no sortiràs, perquè hi ha un mínim determinat que és el que consideren, encara que sigui per sobre, diguéssim, però que consideren que seria el que és suficient per proveir, diguéssim, places, no? Per tant, que hi hagi carreres en les que només es puguin presentar doncs 2.000 persones o amb altres doncs 12.000, això vol dir que hi ha aquesta, que per això es diu selectivitat, perquè sí. Llavors hi ha gent que no es presenta amb unes carreres determinades, que es presenten amb unes altres, o gent que canvia de lletres a ciències o a la inversa, perquè saben que ells mateixos tenen més possibilitats. Sí que és veritat...
Bueno, possibilitat de tenir títol.
De tenir un títol, sí.
No vol dir que tinguis possibilitat de feina.
Però si tens un títol, també tens més possibilitats. Que això és el que... La d'allò. El que passa que... Penso,
bueno, després ve penso el, tema idea, màster, bueno,
penso,
el tema dels màsters,
bueno,
el tema
del màster... Penso que la idea seria... El títol no té per què ser un títol universitari. Pot ser un altre títol, diguéssim, de, jo què sé, de matricista, per exemple. Ara, entrant en aquí, he vist que hi havia uns lletreros que em penso que fan... No sé, perquè ho he vist, anava en cotxe i ho he vist així molt bomba, no l'he focalitzat bé, però com si fessin propaganda perquè la gent faci oficis, no? Mm. Llavors, què vol dir? Que un matricer que es necessita, no? No és un títol, no pot tenir un títol prou important com per viure a la vida i per dir, escolta, home, jo sóc matricer,
tant, sí.
que ojo, vull dir, aquesta gent estan super buscats i guanyen més que segurament algú que ha tret...
Falta lampistes, paletes...
Algú que ha tret
tot
una plaça.
La construcció, clar, ara falta.
S'ha de fer una observació important en tot això, que té raó, però hi ha una observació important. Vaig llegir vam fer una enquesta fa cosa de 2 mesos i deien que el 65% dels enquestats de joves tots volien mirar de treballar a l'administració.
Oh, sí, és clar.
O sigui, si un país que el 65% de la joventut el seu objectiu és treballar a l'administració, aquest país està mort abans de començar.
Sí, malament, però això...
Què vol dir això? Perquè això qui ho paga?
Clar.
Els que no estan a l'administració.
Clar, clar.
I que va dels impostos que paguem les petites i mitjanes empreses i els autònoms, hem de suportar tota aquesta pressió fiscal.
Correcte.
I això no es pot aguantar.
Bueno, hi ha una cosa. Per què volen treballar a l'administració? Aquesta és la pregunta següent que ens hem d'allò. Vale. Però llavors jo penso, aviam, tu treballes amb una empresa potent i tens una seguretat fins a cert punt. Si tu fas alguna cosa malament o durant un temps no fas el que has de fer, et foten fora i punt, no? És així o no?
Pagant.
Sí, pagant.
Bueno, és igual o no, depenent del que hagis fet.
Bueno, normalment sempre pagant.
Bueno, no sempre, però bueno.
No, sempre, que jo sàpiga, sempre que s'ha despedit algú s'ha pagat.
Bueno, esclar, si el despedeixes sense causa aparent, que diu aquell...
Bueno, hi ha causes, a vegades costa, també, poder mostrar.
El que jo faig amb aquesta observació és, en canvi, a l'administració, vale, tu pots pifiar-la tantes vegades com vulguis. Ningú surt perjudicat d'això.
Tens el lloc fixe.
És a dir, tu, una persona que està en una cadena, en una fàbrica, se l'exigeix fer tantes peces al minut, no? En canvi, amb un administratiu se li exigeix fer tants expedients a l'hora, dic jo,
No, però també hi ha un altre sistema.
És un dret de la burocràcia que deia jo.
Aquí també es poden obrir expedients i també es poden fer coses. El que passa que, a veure qui ho vol fer, també és un altre.
Costa molt perquè t'enfrontes als sindicats després.
Per això ho dic. Però no solament, a tot arreu t'enfrontes.
I t'enfrontes a les baixes per depressió, que també existeixen.
Però això t'hi trobes cada dia sense...
Això també a la privada, eh? No cal només a l'administració, sinó a la privada. Però tu tens una cosa que és molt fàcil, perquè tu... aquell treballador que no rendeix, que no compleix, que no sé què, que ve tard, que no ve mai, no sé què, segurament tots els companys i els del sindicat estan d'acord que aquell no compleix. Però una cosa és dir-ho i l'altra cosa és fer-ho, perquè després si has d'anar a judici, has d'anar contra ell i no sé què, i tu com a sindicat, jo sé de gent que està en el... a veure si ho diré bé, en el comitè d'empresa... I a mi em diu, hòstia, és que a vegades hem de defensar l'indefensable. Dels mateixos companys, defensar un altre que déu-n'hi-do. Vull dir que això és una pràctica habitual. Per tant, ara, precisament ara, se'ns està parlant de que el tema de les baixes es vol controlar molt més. Per què? Perquè ha pujat molt les baixes a l'administració. Per tant, qui dona la baixa també em dediques al metge. Per tant,
el metge no vol mal de caps.
No, el metge no vol mal de caps.
Hi ha algun metge que els amenacen, inclús.
Sí, exacte. Llavors, què passa? Qui ho ha de controlar? Home, poder la baixa te l'ha de donar durant un temps curt, 2-3 mesos. Depèn la malaltia, depèn l'operació, podem generalitzar. No. El metge capçalera i després hauria de passar a un metge que no és del poble i no et coneix. Algú més en dalt... No, ara tenim l'ICAM aquest, però clar, l'ICAM tarda 2 anys a tractar-te. Podria hauria de ser més ràpid per controlar més les baixes. I ho deixem aquí, perquè no tenim més temps.
Molt bé.
Ens donem de baixa fins la setmana vinent, perquè queda un minut per les notícies de les 10. Gràcies, Pere, per estar aquí amb nosaltres.
Tot un plaer.
Avui l'hem deixat passar així de...
Sí, molt. Ha fet una propaganda de roses.
Escolta, la pròxima setmana...
No, si m'he quedat curt, cuidado.
No, però és que si no, no ens deixes parlar d'altres.
Sí. Gràcies, són les 10. Notícies d'aquí no res.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5077-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.